Avui és Sant Gabriel, patró de les persones que es dediquen a les telecomunicacions. La gent del sector ho celebra amb la Diada TIC, organitzada per l'associació Graus TIC, i nosaltres ens sumem a la celebració parlant amb una de les persones que coneixem que més en sap d'innovació. És l'Alfons Cornella, fundador de l'Institut Next i fundador i president d'Infonomia. Alfons, hola, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
Mira, Alfons, em preguntava, perquè molta gent encara diu noves tecnologies. Aquí, en aquest cas, es fa servir el terme TIC. Tu, Alfons, que fa tant temps, mira, veig que poses innovació des del 95, de quina manera parles del món digital, del món tecnològic?
Doncs com des de lo més normal, és a dir, jo crec que no podem dir-li noves tecnologies, és simplement la tecnologia que tenim al voltant. La tecnologia sempre ha existit, des d'època neolítica, doncs ara és diferent, la humanitat sempre ha utilitzat la tecnologia.
Aquest matí has estat l'encarregat de la conferència magistral de les jornades Graus TIC, que òbviament s'estan celebrant virtualment, i es titulava "Hem de redefinir què és progrés".
Jo penso que sí, perquè les bases amb les que hem construït el que entenem per progrés han canviat, no? No podem seguir pensant, per exemple, en un creixement desorbitat sense tenir en compte l'equilibri amb el planeta. No podem seguir pensant que l'eficiència és l'única mesura de l'èxit, etc. Jo penso que efectivament hem de redefinir-ho.
Entre altres coses, ha explicat que hi ha quatre grans pilars del progrés, no? L'eficiència, el creixement, el coneixement i la llibertat. I ja no funcionen per si sols. Què és el prioritari d'això que has explicat?
El que he explicat és que posem dubtes sobre aquestes quatre elements perquè no ens estan funcionant de la manera adequada. Per exemple, la pandèmia ha demostrat que ser excessivament eficient, que podia semblar doncs extraordinari, doncs és a costa de no estar preparat per situacions imprevistes, no? O sigui, l'eficiència es basa en tenir tot ben coordinat, però esperant que no falli res. I quan falla alguna cosa, doncs tot l'edifici es desmunta, no? Per tant, hem d'anar a un altre model que és més de resiliències i de com et pots respondre a situacions imprevistes, no? O per exemple, la idea de que totes les societats occidentals han funcionat i han progressat gràcies a aquest sentit de llibertat, doncs es posa en qüestió en el moment en què els països que han respost millor a l'epidèmia és precisament els que tenen un control de la població a través dels seus mòbils i els països que estan creixent més en l'última dècada són països autocràtics, no? És a dir, no estic dient que hàgim d'eliminar el que hem considerat progrés fins ara, sinó que l'haurem de matitzar en nous conceptes.
Ho hem explicat en el programa diverses vegades, les dades són molt importants per preveure, però ara que parlaves de llibertat, segurament és una de les coses que està més en entredit, no? La gent, segons com, té por també d'aquest control, no?, que exerceix la tecnologia, però per desconeixement també, no?
Sí, però tard o d'hora és una reflexió que ho farem, eh? O sigui, jo, per exemple, penso que és una de les coses que canviarà més en la propera dècada. És a dir, el moment que vegis que Àsia creix en general, tots els països, tot i sent sistemes autocràtics, la meva pregunta és què farà la població d'Occident, no? O sigui, dirà, mira, estic disposat a renunciar a una part de la meva llibertat a canvi d'augmentar la meva percepció de dignitat, no?, i poder viure en millors condicions. No estic dient que això passarà, estic dient que és un dubte raonable que pot aparèixer en la pròxima dècada, no? I, de fet, és una mica la redefinició del contracte social. El contracte social sempre és renunciar a una part dels meus drets perquè l'Estat em dona uns certs components, per exemple, renuncio a raó a un altre perquè així no em roben a mi, no és així de senzill, doncs penso que el contracte social es torna a redefinir basat més en la idea d'assegurar la dignitat de les persones que no pas la llibertat.
Clar, has parlat molt de dignitat, no? I l'has associat molt amb qualitat de vida, amb benestar, no? De quina manera hem d'aconseguir aquesta dignitat?
Doncs jo penso que s'ha de fer a través de garantir una igualtat d'oportunitats real que permeti doncs que, per exemple, en un entorn en què la població menys formada doncs disposarà de menys possibilitats d'aconseguir una feina, doncs pugui tenir aquest accés a l'educació per poder tenir una feina que doni una resposta digna. Però també pot ser en el seu moment la idea d'una renda bàsica universal, pot ser, per exemple, també la idea d'un increment de la sensació de que vius en una societat justa, en una societat que reparteix justícia d'una forma forma més, diguem, raonable, o, per exemple, doncs que la gent pugui envellir amb una millor qualitat de vida, no? Perquè una cosa que la pandèmia ha demostrat a tot el món és que no tenim resolt el problema de la gent gran, no? I jo crec que, per tant, és com si incorporessin nous elements, que no és simplement la bandera de la llibertat, que evidentment jo crec que no hem de renunciar a això, però clar, una llibertat, podríem dir-ne de bandera, que no vingui acompanyada d'una dignitat real i puguis viure, tenir un accés a la vivenda, tenir un accés a l'educació, doncs crec que podrà ser origen d'un conjunt de revoltes socials en els propers anys de conseqüències imprevisibles.
També ha de canviar un altre gran concepte, el jo pel nosaltres. De fet, al llarg d'aquesta pandèmia es parlava molt d'això, no? Hem de canviar, hem de ser més conscients. Tu creus que ens haurà servit d'alguna cosa o tu apostes per això, però ho aconseguirem, passar del jo al nosaltres?
És que jo crec que no tenim un altre remei, o sigui, no estic molt convençut que efectivament això hagi passat. De fet, en la jornada d'avui diverses persones han explicat els casos d'alguns països asiàtics com un lloc on domina més la sensació de comunitat que la sensació de l'individu. Jo no estic molt segur que nosaltres ho hàgim après a partir de la pandèmia, però sí que estic segur que no podem continuar així. O sigui, no podem continuar amb un model individualista, especialment respecte al medi ambient, en el que tu vas tirant de veta, no? O sigui, vas utilitzant els recursos naturals sense preocupar-te, doncs, que algú després els pugui necessitar o tu els hagis de tornar. Jo crec que no hi ha un altre camí que no es basi en una percepció més comunitària de l'economia i crec que hem de treballar per aconseguir-ho. I començant, evidentment, per l'educació, però continuant per la forma en què les organitzacions funcionen. O sigui, una organització, una empresa que no estigui basada en no només aconseguir els seus beneficis, sinó donar un resultat a la societat a la que pertany, el que es diu un valor compartit amb la resta de la societat, penso que en les properes dècades no funcionarà.
Doncs crec que és una bona notícia en aquest cas. Vam coincidir en una xerrada, jo sempre et poso com a referent en una frase que vas dir que em va interessar moltíssim a l'hora de parlar del futur. El futur és de l'automatització, però tu deies que les qualitats que tenim com a humans ens salvaran en un món on tot estigui connectat, no? I que haurem de potenciar encara més aquelles coses que tenim respecte a les màquines, no? I sí. Tu deies una mica això, no? Tu creus encara...
Sí, també. També ho deia, avui també ho deia, que estem molt, molt orientats al coneixement com a motor de progrés, i evidentment és així. El que passa és que s'incorpora un nou element, que és màquines que són capaces de fer coses que fins ara feien els humans, no? Per exemple, d'escriure textos, o sigui, d'escriure una novel·la, això ja existeix, la possibilitat existeix. Aleshores, en el moment en què hi hagi més màquines intel·ligents, jo crec que hem de canviar com eduquem els humans per treure el màxim profit del que és característic d'un humà, no? Del cervell humà, que és aquesta curiositat, aquesta intuïció, aquesta empatia, la creativitat. I efectivament penso que l'única opció d'humans en un món de màquines intel·ligents és realment ser humans i entendre què significa ser humà i remarcar-ho i donar-li més potenciació.
Bé, i d'altra banda, parlaves de l'automatització i cada vegada també tenim més entre les nostres vides els assistents virtuals, no? És a dir, bé, que ens estan ajudant en moltíssimes coses i nosaltres, com a catalans que som, tenim aquesta preocupació amb el català, no? Que actualment no hi ha cap assistent virtual que parli la nostra llengua, li hem de parlar castellà o anglès, però avui, per exemple, els de Plataforma per la Llengua anunciaven que Apple està fent alguna cosa perquè Siri acabi parlant en català, ha demanat doncs això, que entri a treballar algun lingüista català per ensenyar-li. Tu com el veus el futur del català en aquest món tecnològic i digital tan global?
Doncs com tot, que depèn de nosaltres, és a dir, depèn efectivament que existeixi una demanda, no només una oferta, sinó que existeixi una demanda que ho reclami. I a més, que efectivament surti un nou sector econòmic, és a dir, dintre de la tecnologia, que estigui més orientat a les oportunitats de la llengua. Jo penso que al final depèn, de nou, és el del we i el me que deia abans, no? De jo i el nosaltres. És a dir, si cada un de nosaltres no exigeix, diguem, que vol que li donin respostes en la seva llengua, doncs difícilment hi haurà una resposta. Per tant, el joc està en la mà de cadascú de nosaltres per aconseguir una societat en què sigui més possible viure en la teva llengua.
No sé si ets molt de veure documentals, però n'hi ha un que està generant molta polèmica, un documental que s'ha estrenat a Netflix que es diu El dilema de les redes sociales. Està sent molt polèmic i la conclusió que molta gent en treu és que hauríem de fugir corrents de les xarxes. És, pel meu punt de vista, certament efectista, no? Aquest documental, però quina és la teva opinió al fons?
Jo fa molts anys que ho he dit i, per tant, no estic pujant a una onada d'èxit actual, que efectivament les xarxes socials són molt problemàtiques i sobretot des del punt de vista de com roba temps que podríem dedicar a altres coses, no? Jo penso que és un cert atontament col·lectiu i sobretot quan diguem, no s'utilitzen per allò que podria ser, doncs, per exemple, l'increment del coneixement humà o de les relacions, la millora de les relacions humanes de veritat, i acaba sent tot molt, molt cosmètic. Jo penso que no, que hauríem de ser molt previnguts amb això, que l'efecte primer no és conegut suficientment i que les següents generacions doncs notaran que han dedicat moltes hores deixa'm utilitzar el terme perdre el temps més que dedicar-se. Però és clar, això és l'opinió d'algú que ja té, que pertany a una altra generació, que ve d'un altre món, i segurament si a Sócrates li haguessin preguntat doncs, sobre les generacions joves, hagués dit el mateix. No? És a dir, que sempre tens... deixes d'actuar més des de mirant el futur amb l'esquena més que amb el pit, no? Perquè esclar, tens més anys enrere que endavant. Però jo penso que no, que independentment de l'opinió que un pugui tenir i de la generació que vingui, no estem... actuem de forma massa alegre i dediquem molt de temps i no dediquem temps al que sempre ha sigut la construcció d'una personalitat, que és posar esforç en alguna cosa per aprendre a utilitzar-ho o fer-ho servir bé.
Clar, és molt també tot en general enfocat cap a l'entreteniment també, no?
Sí, la cosa efímera, és com una mena de societat d'impulsos efímers i la manera en què el cervell s'estructura és a través de l'esforç. Jo penso que tot el que sigui és eliminar aquest fet ineludible, i és que algú aprèn i és útil a la societat des de l'esforç, és a dir, no estem encara en situació de pensar que un metge doncs aprendrà a ser metge perquè dediqui moltes hores a socialitzar-se a través de les xarxes, sinó que al final s'haurà de posar a aprendre i posar colzes. Aquest fet, que no hem inventat encara una forma d'aprendre que no requereixi esforç, és el que ens hauria de fer pensar. I quantes hores dediquem a una, diguem, a una navegació efímera i purament d'impulsos, quan podríem estar dedicant-ho a una altra cosa.
És que, a més a més, no tenim el control del temps, no? Perquè si poséssim un comptador, ens n'adonaríem a vegades que del que arribem a fer, que ens sembla que és poca estona i és molta, no? Un altre dels temes també és que jo ja fa dies que dic que clar, que ara depenem molt de grans tecnològiques, no? És el món depèn de tres o quatre marques. De quina manera trencarem aquesta inèrcia, no? I el ciutadà podrà tornar a recuperar una mica el poder, perquè ara és Amazon, Facebook, o sigui, hi ha un quatre, Google i Microsoft, no sé, per dir algunes, no? Però s'estan quedant el món també en política, no? O sigui, com podem sortir d'això?
No hi ha més solució que la intervenció governamental. És a dir, l'única forma de trencar els monopolis és des de la força de la llei, i això històricament s'ha demostrat. És a dir, que no. Ja va passar en el món de les telecomunicacions als anys 80 als Estats Units amb la ruptura d'AT&T, quan es va dividir en diverses companyies, perquè efectivament totes les telecomunicacions americanes estan en mans d'una sola companyia. És a dir, que arriba un punt en el qual el que en anglès es diu rich get richer, és a dir, el ric es fa encara més ric, n'hi ha un que ho guanya tot i és un efecte de xarxa, està estudiat, que fa que quan hi ha un sistema d'intercanvis és molt fàcil que acabi acumulant-se tot el poder i la riquesa en un sol. És una mica el joc del monopoli, no? Aleshores, perquè efectivament et deriva el que al final tens uns monopolis. L'única manera de trencar-ho és des dels governs, és a dir, impedir que aquestes organitzacions siguin tan grans i trencar-les en vàries.
I per acabar, Alfons Cornell, clar, ja dirien com ara tres models, no? Hi ha el model xinès, que abans em feies referència pel tema dades, el model americà, bé, i els europeus, que estem traient una mica la puteta, intentant posar lleis, no?, sobretot a la protecció de dades. El futur que ens espera, cap a quin d'aquests models va?
Doncs és molt difícil de dir i depèn de les decisions que es prenguin en els propers anys. Jo segueixo pensant que Europa té una oportunitat, o sigui, que Europa pot definir un model diferent i està per veure, és a dir, que no està gens clar. La tensió entre el model americà i el model xinès és clara, jo crec que s'incrementarà, i nosaltres hauríem de definir un model propi, però estem en una situació molt difícil, perquè no tenim un Google, no tenim un Amazon, no tenim instruments que ens podrien permetre crear un mercat digital comú, perquè en realitat Europa doncs és un club d'estats i no és en realitat una comunitat d'interessos, no? I per tant ho tenim difícil. Jo crec que hem de posar tots els instruments per aconseguir que els emprenedors europeus, que són molts, són milions, puguin tirar endavant iniciatives que acabin afectant el conjunt d'Europa. Però és molt difícil dir-ho en aquests moments. Els últims anys no han sigut positius, és a dir, Europa ha perdut posicions en ciència, en tecnologia i també en el món digital. I jo crec que l'abans, és a dir, depèn de que entenguem que ens estem jugant al futur dels nostres fills, dels nostres nets, i que vulguem arremangar-nos i posar realment a construir una Europa comuna i tecnològicament avançada.
Doncs a veure si ho aconseguim, perquè realment és veritat això que dius, no?, que s'han fet encara més gegants arran d'aquesta crisi, sobretot de la Covid. També hem vist com aquestes marques que diem encara han augmentat més els beneficis i cada vegada hi ha més diferència, no?, entre els grans i els altres.
Jo penso que depèn molt de les noves generacions. Jo crec que fins que no hi hagi, això és molt de política, diguem, especulativa, però fins que no apareixin partits europeus, o sigui, fins que no hi hagi la possibilitat de que tu votis aquí el mateix que està votant un estonià o que està votant un eslové o un danès, és a dir, que estiguis, que hi hagi partits d'àmbit europeu, que n'hi ha alguns, però la gent encara ni els coneix ni els vota, o sigui, fins que no puguis, diguem, votar per partits que tinguin una política exclusivament europea i no nacional, doncs molt difícilment aquesta situació canviarà, perquè els estats tendeixen cadascun a tirar cap al seu costat.
Hem de tenir una visió més global, no mirar més també cap enfora. I tu deies també una cosa, és que ara hi he pensat, que deies que ens hem de treballar amb gent jove. O sigui, que arriba un moment que per evolucionar hem de posar també a primer nivell els joves, no?
Sí, sí, jo crec que és fonamental. És a dir, hi ha d'haver una deixa'm utilitzar el terme, una revolta. És a dir, els joves han de començar a participar molt més en la presa de decisions i jo crec que ho fan en certa manera perquè es busquen alternatives als models convencionals. És a dir, si han de decidir que han d'utilitzar un compte bancari, doncs utilitzen bancs no convencionals. Si han de comprar roba, la compren a través d'un altre mecanisme. És a dir, que jo penso que s'estan definint el seu propi món i el que necessitem és que el món convencional, excessivament dirigit per persones de massa edat, doncs incorporin els joves. És a dir, allò de que si ets un sènior has de posar un júnior al teu costat perquè és la forma d'entendre el món cap on va. I pensem que, a més, els millennials ja són la majoria de la població. O sigui, no són un raconet, sinó la majoria de la població i a tota Europa ja són millennials. I per tant, aquests haurien de tenir molta més responsabilitat. És el moment de donar-los, diguem, entrada en el món de les decisions.
Clar que sí, però a nosaltres avui ens ha agradat tenir un sènior, que fa molt de temps que en saps i que parles d'innovació i ja des del 95 o abans, no?, dels pioners a les xarxes, i per tant doncs volíem saber la teva mirada, que tu sempre vas molt, molt enllà, no a curt termini, sinó a molt llarg termini, i jo penso que encertes bastant, ens ajudes, Alfons.
Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Molt bé.
Adéu.
Gràcies, adéu.